La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
Comencem una nova temporada i comencem forts. Parlarem avui d'un personatge que realment era molts personatges. El seu nom real, el de pila, Albert de Salvo. Conegut amb altres noms, segons l'època i segons les activitats. Sobretot conegut amb el sobrenom de l'estrangulador de Boston. De Salvo era un home que havia tingut una infantesa molt complicada i que tenia una autèntica obsessió pel sexe que el va dur a cometre diversos delictes com ara violacions o abusos sexuals, alguns dels quals van acabar en assassinat per estrangulament. Avui coneixerem la seva història. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més i una temporada més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Aquest és el primer programa de la, diria que, setena o vuitena temporada, la veritat és que ja m'he perdut, però en fi, fa molts anys que estem aquí fent, explicant crims, i aquesta temporada venim amb molta energia, hem descansat tot l'estiu, i venim amb molta energia per explicar crims que aquest any farem una mica més temàtics i ja anirem veient. I bé, avui començarem forts perquè començarem amb un personatge que té nom, que té un pseudònim, no em surt la paraula ara, un mote, ho diem en català això, que algú m'ajudi.
Un motiu o un mal nom?
Un mal nom, doncs un mal, gràcies. Un mal nom d'aquests que ens agraden, es coneixia com l'estrangulador de Boston, el qual ja ens dona dues pistes, un que estrangulava i l'altre que era de Boston, Massachusetts, un lloc que a mi m'agrada molt, Massachusetts, i que va actuar als anys 60 del segle passat. Estem parlant d'un senyor que es deia Albert Henry de Salvo, i bé, ja veureu que és un cas dels que tenen teles. Per començar la temporada amb energia i amb un tema important, amb xitxa. Per explicar-nos la vida i miracles, i sobretot els crims de l'estrangulador de Boston, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal? Com estàs? Com ha anat l'estiu?
Bueno, jo pràcticament no he fet vacances, per tant, diguem-ne que no puc dir que començo amb totes les energies 100% renovades, però les faig la setmana que ve. Per tant, bueno, pues així queda una mica compensat. Mira.
Perfecte. O sigui, tu a l'estiu no has fet vacances?
No, bueno, vaig anar 3 o 4 dies a l'Ebre i prou.
Ah, bueno, però això està molt bé. Això
sí,
està molt bé.
Sí, sí.
Bueno, qui no ha fet vacances, perquè ha estat aquí al peu del canó, com cada estiu fent el programa especial de la nit més fosca d'estiu, conegut com a Pànic a la ciutat, aquest any que anava de Societats Secretes, doncs qui no ha fet vacances, ni les farà, pel que sembla, és també el nostre expert cultural, a qui ja saludem des d'ara, perquè estigui content, perquè no sigui dit i perquè segur que el trobeu a faltar, no tant com a nosaltres, però també, que és en Xavi Gorro. Bones, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Què tal? Com ha anat l'estiu?
Bé, calor.
Calor, no? L'estiu.
Calor, francesos, bueno, normal.
Lo típic, ja per aquí. Lo típic. Sí. Francesos segueixen fent allò de beure's el suc aquell per netejar-se les mans. Ara posen tovalloletes, no em sembla?
El suc dels barbaratxos.
No, el suc quan et ficaven un... Abans, ara hi ha unes tovalloletes d'aquests de paper de llimona per netejar-te les mans, sí, després de menjar marisc. Però abans no, abans et ficaven com un suc de llimona i ells, en comptes de rentar-se les mans, se'l bevien. Com si fos una tapa més, no? I era una imatge
però,
molt curiosa de veure els estius.
Et diré una cosa, és la seva cultura i s'ha de respectar.
Ah, sí, sí, i tant. Bueno, i al cap i a la fi suc de llimona, escolta'm. El que passa és que, clar, si te'l veus abans, no tens després per netejar-te les mans. I si te'l veus després de netejar-te les mans, suc de llimona amb sabor de gamba, no ho sé. Però, en fi, francesos és un món a part. Tampoc no toca aquí parlar-ne. Bé, doncs, abans de començar el programa, vull fer esment a un fet molt important, perquè, a part de la nit més fosca, i a part del Pànic a la ciutat, a la nostra superproductora de programes de podcast, de coses interessants, també hi tenim la Dalla de Cronos, un programa que ja sabeu que en Joan presenta per explicar-nos apartats o episodis històrics, més ben dit. I aquesta setmana toca un cas superinteressant que, podria haver sigut també la nit més fosca. De fet, crec que podíem en parlar, no ho tinc clar ara mateix, no me'n recordo. Però en tot cas, aquesta setmana, si escolteu la Dalla de Cronos, podeu escoltar la història del senyor Pablo Escobar, ja sabeu, un senyor colombià que feia coses. Segur que és molt interessant. Us el recomano.
És molt apassionant la història de Pablo Escobar, sí. Realment.
Sí, sí. És a dir... Ja t'he dit que hagués pogut acabar, hagués pogut fer-se la nit més fosca, no recordo si l'hem fet o no, perquè ja portem moltes temporades, no. Hem fet 400 programes, però si no l'hem fet, el podríem fer, però ara, clar, ara ja està la dalla de Cronos, poder és una altra perspectiva, però al cap i la fi interessant també, no?
Sí, i per saber de nou quants oients de la nit més fosca els hi ha agradat la història de Pablo Escobar, també per saber si volen que toquem a la dalla temes, la Crònica Negra és de la nit més fosca, però hi ha algun tema com Pablo Escobar que està allà. També vam tractar, per exemple, el tema de l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran o el tema de l'assassinat de la família imperial russa. Si els agrada, doncs escolta'm, que vagin al canal de YouTube de la Dalla de Cronos, que vagin als comentaris del vídeo sobre Pablo Escobar i quin emoticono tindrem aquesta setmana.
Aviam, siguin Pablo Escobar... Clar, és que no sé si... Havíem de deixar mirar, perquè no sé si...
La bandera Colòmbia. La bandera Colòmbia.
La bandera de Colòmbia.
No sé, no és fàcil, no sé.
Sí, no hi ha una emoticona del sucre.
No hi ha cocaïna. No hi ha un menjador de cocaïna.
No hi ha cocaïna, no hi ha pistola, per tant, ens quedem amb la bandera de Colòmbia. Vale?
Bueno, hi ha una pistola d'aigua.
Ja, però no, això és humillar el senyor Escobar, jo crec. Pistola d'aigua.
A més,
però...
Pablo Escobar era plata o plom, no era plata o aigua. Per tant, no...
Sí, plata i aigua. Aigua, senyors, que aquí a la Festa de l'Espuma també ho fan, això, eh? Sí. En fi.
Doncs va.
Doncs bé, escolta'm.
La bandera de Colòmbia.
Ja està dit.
Per cert, sí, jo volia afegir que tenim 64 oients que ens escolten des de França.
Ah, home, doncs... bonjour. Bonjour. Bueno, goods. No, bones. Com és bones en francès? Biens, no? No sé com és.
Suposo.
No domino. Doncs, bueno, clar, això ho hauries d'haver dit abans que digués tot el tema dels francesos, però...
Ja, però així fa més gràcia.
És igual, ja, segur que si ens escolten ja saben com som i ja s'ho presentaran bé i cap problema.
Per cert, no sé si heu vist que a l'estiu vaig fer un vídeo parlant dels Jocs Olímpics i d'un grup de metal que es va colar a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics.
Sí, el de la Maria Antonieta de Capital,
sí.
No?
Sí, sí, no sé si està penjat a YouTube, si algú vol mirar.
Sí, sí. Bueno, deixem de fer propaganda i anem al programa.
Sí, també faig promo de lo meu, eh? Clar, que fa propaganda, però jo també.
Jo també hauria de fer propaganda de, mireu, si us heu de divorciar, podeu contactar i, escolta'm, per un mòdic preu, pim-pam, divorciats.
Podries fer un podcast de judicis.
Hòstia, però vols dir que escoltaria algú això?
Bueno, no sé, gent molt rara. No. Si escolten
sí,
això...
Sí, sí. Bé, en tot cas, avui estem a la nit més fosca, no ens desubiquem, i toca parlar del senyor Albert Henry de Salvo, que ja ho veureu, jo faré veure com sempre que no sé res, però ja veureu que és molt interessant i crec que avui tocarà agafar llibreta, paper i boli i anar fent xecs, perquè en tenim uns quants. Joan, no sé si vols començar una mica de context històric del que era el Boston dels anys... bueno, aquest senyor va néixer, si no recordo malament, el 1931,
sí.
Va actuar als anys 60, doncs, aquest segle XX a Boston, no sé com es vivia...
Bueno, doncs a veure, a Boston sempre s'ha viscut molt bé, per tant, segur que per norma general es vivia bé, però no era el cas del nostre protagonista, ara ho explicarem, però no perquè fos de Boston, sinó perquè no va tenir gaire bona sort amb la família. En tot cas, l'any 31, per situar-nos, doncs és evidentment l'any de la recuperació de la Generalitat aquí a Catalunya, també és l'any de la proclamació de la Segona República Espanyola, tot això per situar-nos una mica cronològicament. I també falten, doncs, relativament pocs anys, falten 8 anys, perquè comenci la Segona Guerra Mundial. Vale? Això serà relativament significatiu, perquè tot i que el nostre protagonista no viurà la guerra, quan la guerra acaba, en 1945, ell tenia tot just 14 anys, per tant, encara era massa jove, doncs sí que el cert és que l'acabaria vivint d'alguna altra manera. Després ho explicarem. Perquè tindria un pas per l'exèrcit, i tindria una participació en un dels episodis de la post-Segona Guerra Mundial menys coneguts, però igualment molt interessants d'explicar. Però això, la gent, retinguem-ho, que després quan arribem a aquesta etapa de la seva vida ho detallarem.
I a Boston, 2 anys després del crac, no?
Exacte, sí. El crac és
important, també.
L'any 29, el crac, recordem, és el gran crac bursàtil, que genera una gran crisi econòmica, genera que moltes famílies caiguin en la misèria, i és possible, no ho sabem amb seguretat, però és possible que la família del nostre protagonista d'avui doncs, també es veiés afectada per aquesta tràgica situació, perquè el cert és que, vaja, com ja hem dit abans, no és que fos la millor família on anar a petar.
Doncs no pinta bé, no. Perquè em sembla que aquest senyor, aquest moment, aquest nen, quan va néixer, com dèiem, a Massachusetts, aquest indret tan maco dels Estats Units.
En un poble, per cert, que es deia Chelsea, igual que el barri de Londres.
Ah, carai. i això l'any 1931. Què en sabem dels inicis de la vida d'aquest home?
Bé, doncs, bàsicament, com primer tic, típica llista que fem a tots els nostres assassins, a veure si compleixen totes les característiques, doncs la primera la compleix i podríem posar-hi no un tic, sinó quatre de seguits, perquè realment el tractament a casa seva en va rebre de tot tipus, vale? Va rebre des del punt de vista físic, és a dir, el seu pare, sobretot el seu pare, la pallissava, li fotia unes pallisses que el deixava baldat, però per mi, sincerament, crec que la pitjor tortura que va haver de suportar aquest noi va ser presenciar com el seu pare, en reiterades ocasions, no només maltractava també físicament la seva mare, els seus germans, les seves germanes davant d'ell, que també, de fet, la seva mare explica que hi ha un episodi en el qual la va empotrar en contra de la nevera i li va fer saltar totes les dents de davant. Per tant, estem parlant d'episodis de moltíssima violència. Però per mi el pitjor de tot és que el seu pare exercia violència sexual en contra de la seva mare i les seves germanes. És a dir, violava, literalment, a la mare de l'Albert i a les germanes de l'Albert davant d'ell. I això que fos davant d'ell no és perquè, o sigui, no és només que el senyor no tingués escrúpols i no li fes res que el seu fill estigués davant, sinó que directament propiciava que el seu fill ho presenciés. Per què? Perquè ell entenia, amb la seva evidentment malaltissa visió de la masculinitat, doncs entenia que havia de transmetre al seu fill realment, per entendre'ns, el que era un home de veritat. Vale? És a dir, escolta, els homes de veritat, aquí quan volen alguna cosa de les dones, l'aprenen. Vale?
I però quin personatge, no? Sí, parlem del pare o del fill, avui? Perquè el pare ja té...
El pare donaria per un programa per ell mateix.
I tant.
Clar, això, evidentment, en el pobre Albert, doncs, segurament el devia afectar bastant i va generar que el seu creixement emocional i tot plegat doncs, no fos especialment sa.
Clar, però amb això tenim un xec, que ja has dit, són quatre xecs de cop, perquè és un xec molt, molt xec.
És un senyor xec.
Ja també has dit que va passar per l'exèrcit, tindria un altre xec, no sé si ho explicaràs perquè encara estem a la infantesa. Què més tenim per aquí? Perquè, és clar, el pare violent on te'ls hi hagi i ben aixelebrat, per dir-ho finament, i el fill que, obligat a veure-ho tot i a presenciar-ho, no sé si és la forma més bona d'educar un fill d'entrada, no? Què més hi hauria en la seva infància que acabés convertir-lo en un protagonista d'un programa de l'Ànima Fosca?
Bueno, doncs el segon senyor de Praga d'avui, el senyor de Praga, entengui senyor de Praga com un xec, el segon xec...
Ah, hòstia, és molt dolent aquest xiste, m'ha costat dir què diu, m'he perdut, hem parlat d'algun senyor de Praga i no estic al tanto jo. Ostres,
vale,
doncs, val, però sí, però és bo.
El segon xec d'avui és que el nostre protagonista també va ser un delinqüent juvenil, vale? Segurament doncs, fruit de la mala experiència de la seva infantesa, va començar a cometre petits delictes des de molt petit, bàsicament robatoris, agressions, etc. Això el va portar a anar de molt i molt jove a un correccional, d'acord? On s'hi va estar 2 anys. Finalment, ell surt del correccional l'any 1948, quan tenia tot just 17 anys, i té molt clar que el que no vol és tornar a casa seva, perquè el panorama ja hem vist el que era, per tant, és normal que no tingués cap ganes de tornar-hi, i decideix, tercer xec, allistar-se a l'exèrcit nord-americà.
Exacte, i anar a la guerra de Corea i totes aquestes coses.
No va a la guerra de Corea, perquè la guerra de Corea va ser uns anys després, però sí que l'envien a Alemanya. Aquí és on ve la part interessant de la història i ens permet explicar una mica molt breument, però una part de la història de la post-segona guerra mundial poc coneguda. Clar, Alemanya perd la guerra, l'any 45, i queda dividida en 4 zones d'ocupació. La zona d'ocupació soviètica, la zona d'ocupació nord-americana, la zona d'ocupació britànica, la zona d'ocupació francesa. Aquesta ocupació acabarà durant, en menor o major mesura, durant molts anys. Uns anys després s'acabaran constituint 2 nous estats, l'Alemanya Democràtica i l'Alemanya Federal. L'Alemanya Federal és la unió de les tres zones d'ocupació francesa, anglesa i americana. L'Alemanya Democràtica és la zona d'ocupació soviètica. El que passa és que durant aquests anys d'estada de les tropes americanes a Alemanya, aquí es van produir episodis de tot tipus. ¿Vale? Sobretot, coneixem molt la història, coneixem bastant la història de la violència sexual que van exercir les tropes soviètiques en contra de les dones alemanyes, d'acord? De fet, per qui no l'hagi vist, hi ha un llibre del qual també s'ha fet una pel·lícula que es diu Una dona a Berlín, que explica molt bé aquest assumpte, ¿vale? Que realment doncs, està fet a partir del diari d'una dona de la qual no en sabem el nom, però sí que en coneixem l'experiència, i és realment terrorífica, d'acord? Les tropes soviètiques van entrar a Berlín de pensar que portaven 25 milions de morts a les esquenes, eh? Per tant, devien entrar molt emprenyats. Però, evidentment, doncs, això no justifica aquesta violència sexual desenfrenada en contra de dones, que justament eren les que menys culpa tenien dels 25 milions de morts soviètics. A les zones d'ocupació francesa, anglesa i americana, tot i que hi ha algun cas registrat de violència sexual, no va ser una cosa ni molt menys tan estandarditzada com sí que passava a la zona soviètica. Però no obstant, el que sí que va passar és que, evidentment, aquests soldats nord-americans, anglesos, francesos, arribaven a un país devastat per la guerra, amb una profunda crisi en tots els sentits. Hi havia una crisi econòmica, una crisi d'abastiment, la gent doncs, tenia problemes per accedir a menjar, etc. I els soldats tenien doncs, recursos suficients com per ajudar a algunes famílies alemanyes. Vale? I això què va provocar? Doncs que moltes noies alemanyes, d'acord, busquessin entablar relacions sentimentals i en molts casos relacions sexuals amb els soldats anglesos, francesos i nord-americans amb l'esperança que això les ajudaria a que aquests soldats els donessin doncs, menjar, diners i tot el que poguessin necessitar per subsistir en aquell entorn duríssim de l'Alemanya de postguerra. D'acord? Per tant, em refereixo que si tu eres un soldat nord-americà, segurament en aquell moment el lloc al món on més podies, entre moltes cometes, lligar era Alemanya. D'acord? Evidentment, dic lligar entre moltes cometes perquè estem parlant d'aprofitar-se d'una situació de vulnerabilitat de les pobres noies, evidentment, eh? Per tant, no s'entengui que ho justifico. Però des de l'òptica del nostre protagonista va descobrir un món en què, ostres, de cop i volta tinga desenes i desenes de noies que es moren per tenir una relació amb mi. I, evidentment, va decidir aprofitar-ho de manera profunda. Aquí és on descobreix una altra de les seves peculiaritats. Això podria ser un quart xec. Descobreix que el tio té una autèntica relació malaltissa amb el sexe. D'acord? És a dir, no només perquè practica sexe a qualsevol preu, sinó a més a més perquè necessita molt de sexe. És a dir, es veu que tenia relacions sexuals a vegades 3 i 4 vegades al mateix dia amb noies diferents. Vale? És a dir,
vindria a ser un ninfòmano.
Sí, jo crec que podríem dir que tenia una addicció al sexe i a més a més practicava doncs, molta freqüència. I aquesta estada a Alemanya doncs, li serveix d'alguna manera perquè és com el seu gran despertar sexual.
El sexe s'ha enfrenat ben practicat.
No,
consentit, no hi veig problema, eh? No sé si seria el cas o no, o acabaria siguent-ho, perquè, clar, si estem aquí a l'Anime Fosca, segurament aquesta passió desenfrenada pel sexe poder no devia acabar bé, no ho sé. Aquest senyor estava pensant, De Salvo, és d'orígens italians o...
És possible, això no ho he trobat, l'origen familiar de la família, però pel cognom semblaria que sí.
O portuguès o espanyol, inclús, no ho sé. Bé, Joan... per tant, entenc que el tio va, entre cometes, lligar molt, no?
Sí, exacte.
I va deixar regal o...
No ho sabem.
No ho sabem, això.
No ho sabem, però podria ser. Podria ser.
Uh-huh. Val. Després de les seves aventures per Europa, devia... Clar, què va fer? Va tornar als Estats Units, suposo.
Sí. Perdona, és que he buscat ara així ràpidament quins són els països del món, sí, amb més cognoms De Salvo. El país del món amb més cognoms De Salvo és Estats Units, justament. Ah. I el segon i el tercer, respectivament, són Itàlia i Argentina. Per tant, jo m'atreveixo a deduir que és d'origen, sí, italià.
Jo també, perquè Argentina, de fet, molts són, també tenen cognoms italians, precisament perquè són d'origen italià.
Exacte.
Per tant, sí. Però, bueno, en tot cas, no ho sabem, eh? Només hem fet una recerca així en directe d'on hi ha més cognoms De Salvo. Bé, tornant a lloc. Va tornar als Estats Units després de la guerra, doncs?
Sí, efectivament. Ell torna als Estats Units i...
Perquè aquí... allà a Alemanya no tenim coneixement de cap fet estrany, no?
A veure, oficialment no, però ja hem dit que les circumstàncies no, és a dir, portaven a que segurament és possible que ell cometés algun tipus d'excés sexual, diguem-ho així, sense que tingués masses conseqüències, d'acord? Perquè, com hem dit, estava en una situació de manca d'autoritat, una situació de país de postguerra gairebé destruït.
Però això són suposicions.
Això són suposicions, sí. Llavors, quan torna als Estats Units, allà, això ja no és una suposició, ell doncs, vol mantenir el seu ritme de frenètic, sexualment parlant, i, evidentment, això als Estats Units és molt més difícil de fer. Llavors, ell crea un personatge que és fals, que és el representant d'una agència de models. I llavors, bàsicament, el que es dedica és anar pel carrer a parlar amb noies joves i guapes i dir-los que això, que és representant d'una agència de models, que s'ha fixat amb ella, que és tan guapa, que podria servir tant de la càmera i d'això. Llavors, fruit d'això, en funció de fins on pot estirar la mentida, en alguns casos això senzillament li serveix per poder quedar amb aquestes noies i fer-los 4 fotos en posicions íntimes, i en alguns casos concrets aconsegueix entrar a casa d'aquestes noies i acabar mantenint relacions sexuals amb aquestes noies, que creuen que doncs això, bueno, doncs és com una manera d'accedir al món dels models. Quan l'acaben enganxant, aquestes noies el denuncien i té diferents denúncies per aquest fet. I l'acaben condemnant. De fet, està 11 mesos a la presó per aquest fet. Hi ha un element important a tenir en compte, que després serà important. Aquesta condemna, tot i que tots podríem pensar que d'alguna manera és com un abús sexual, no és per abús sexual, és per violació de domicili. ¿Vale? I això després serà important.
Val. De moment, m'està recordant a altres persones que d'alguna manera es fan passar per altres per infiltrar-se en llocs i acaben d'això i que no vull entrar més enllà. Però bueno, vindria a ser la versió d'això. En fi, Joan, fins aquí, de moment condemnat per violació de domicili, que no de persones, ni per abús, per haver-se fet passar per un personatge que no era, amb l'objectiu d'aconseguir, doncs, en fi, el que al cap i al fi buscava. Fins aquí, que ja és bastant pertorbador i segurament seria el més light de tot el que puguem escoltar, no?
Doncs sí, bàsicament sí. Bueno, de fet no, perquè la fase que ve ara sembla bonica i tot. Quan surt de la presó, després d'aquests 11 mesos, decideix una mica posar ordre a la seva vida. ¿Vale? Es casa i fins i tot té una criatura.
Molt bé.
Clar, amb els antecedents que té, algú podria pensar, home, si el seu pare en ell el va tractar tan i tan malament, podria ser que ell volgués reproduir aquest patró amb els seus fills.
O, potser no, i precisament perquè ell va viure això, no vol que amb el seu fill es repeteixi.
Doncs va ser exactament així, molt bé. És a dir, ell va canviar...
Encara hi ha esperança aquí, va.
Va canviar radicalment l'actitud que tenia el seu pare vers ell i amb el seu fill, la seva filla en aquest cas, doncs sempre va tenir una gran relació, la va tractar molt bé, li va transmetre amor, la va voler educar com Déu mana. Amb la seva dona, tampoc tenim constància de que hi hagués cap tipus de maltractament, però l'únic problema era que la seva dona era incapaç de seguir el seu ritme sexual. Aquest tio, ja han dit que tenia una autèntica addicció al sexe i aquesta dona deia que és que no donava l'abast, diguem-ne, que no podia estar...
Ja se l'ell, ja... Sí, clar, és que arriba un punt que dius, bueno, prou, no, poder.
Clar, que això ja hi ha parelles que no ho entenen, però...
Sí, sí. Bueno, hi ha de tot, però escolta'm, tothom té els seus límits i les seves coses, i si no hi ha entesa, doncs, pues s'ho ha de parlar. I, clar, i fins aquí, en De Salvito, de moment, no, normal tot, no?
La filla.
Bon nano.
Sí, és una filla.
Ah, De Salvito, doncs.
Sí.
Doncs bé, molt bé. La dona no aguanta i no sé si podien acabar parlant i decidint,
bueno, devien,
que no podia seguir així.
Devien parlar, però no crec que arribessin a cap acord, perquè a partir d'aquí és quan comença una de les activitats criminals del nostre protagonista. Perquè compte. Tu saps que hi ha músics que en funció del dia o en funció de la música que toquen interpreten un personatge o un altre. M'explico?
No sé, això ens ho explicarà en Gorro després, potser.
Sí, home, és
no,
a dir,
no sé
hi ha músics, mira, poso un exemple, en Francesc Riera, que és el cantant de Brahms.
Sí.
Doncs, a vegades, doncs, pren el nom de...
Que és l'únic grup que coneixes, Joan.
Sí.
Volies dir Francesc Rivera, no?
Sí, què he dit? Rivera.
Titot, vaja.
Bueno, doncs, a vegades fa de Titot, a vegades, en funció del que toca, fa de Josep Maria Cantimplora, a vegades, en funció del que toca, fa de Sebastià de Berguedà, crec que es diu, no?
Ah, com en Jaume Sisa, doncs.
Exacte.
En Jaume Sisa fa de Jaume Sisa, o de Ricardo Solfa,
o com David Bowie.
També, com David Bowie.
O com sí, Prince, sí. Que tenia diferents noms.
Vale.
O com Núria Feliu.
No, Núria Feliu sempre era Núria Feliu.
Feia de geganta, també.
Bueno.
Va. Doncs sí, bueno, sí, aquestes persones que tenen com diverses personalitats artístiques,
sí,
no?
Sí, exacte.
Va.
Vale. Doncs el nostre protagonista tenia diverses personalitats criminals. Per la que és més coneguda és per ser l'estrangulador de Boston. Però abans de ser l'estrangulador de Boston i fins i tot després de ser l'estrangulador de Boston, interpretava el personatge de l'home de verd.
L'home de verd?
L'home de verd.
Clar, ara m'està lligant bastant això de que posa aquí la Wikipedia, perquè, aviam, tu t'informes bé, però jo miro la Wikipedia així ràpid i ja està, eh? Que ocupació prolífic offender. O sigui, offender no sé què punyetes vol dir, però prolífic vol dir que feia moltes coses, no? O sigui, que clar, que és graciós, eh? Ser un prolífic offender, perquè està sempre simpàtic. Tu què ets? Jo soc community manager, i tu? Jo soc prolífic offender.
Bueno, avui en dia qualsevol cosa que estigui dita en anglès ja sona com una professió, eh?
Sí, exacte. Llavors posa i assassino. Que esclar, llavors aquí podria ser que trenco una mica, eh?
A mi la professió que més m'agrada és la de matchmaker. És a dir, matchmaker, saps què és un matchmaker?
Deu ser, pel nom deu ser la Celestina d'avui en dia, no?
Més o menys, però no només en temes romàntics, sinó en general tu dius, jo vull una reunió amb en Xavi Gorro perquè vull fer negocis amb la nit més fosca i tal. Doncs un matchmaker és una persona que s'encarrega de propiciar aquest encontre i facilitar que les dues parts puguin entendre.
Vale! I llavors és quan truquen al wedding planner, no?
Ah, exacte.
Això abans se li deia conseguidor abans.
Sí, és com un conseguidor. Vale. Sí.
És magnífic, el món de les professions actuals.
Digues, una cosa, ara artistes que tenen diferents, que deien en Joan, que té diferents alter egos, diguem, hi ha un que t'agrada a tu, que és Tamara i Llorena.
Ah, i tant, és veritat. Tamara, és veritat.
Que es va convertir
que no sé quina de les dues era pitjor. Ja, que rivalitzaven entre elles per quina era pitjor.
Sí, era qui sortia.
Bueno, llavors hi havia la Tamara Bona, que també en parlarem d'això, eh? La Tamara de los celos, no?
Sí.
I després hi havia la Tamara dolenta del no canvia, no canvia, que després es fa dir Llorena, i crec que inclús després es va fer dir Àmbar. O sigui, que no sé per què sé aquestes coses. Jo aquestes coses les sé perquè... No sé per què les sé, perquè...
Jo la vaig anar en concert.
Perdona?
Sí, la vaig anar a veure en un
però
concert.
Però un moment, això és notícia que no es pot fer mig programa.
A
Platja,
Platja d'Aro, ja.
No, això ens ho has d'explicar després, sí. Apunta't, eh?
Jo
després
vaig compartir espai amb la mare, amb aquella senyora que deien que portava un ladrillo al bolso.
La que tenia 6 dits?
Sí.
La bueno, 6 dedos. Bueno, no sé si tenia 6 dedos o es deia 6 dedos.
Era el cognom, no 6 dedos.
Però... cognom que es diu, sí, bueno, no sé. Bueno, després en parlem, vés buscant sobre la mare i després ens parla si és que tenia 6 dits o és que es deia 6 dedos de cognom, i si es deia 6 dedos, quin antepassat devia tenir perquè tinguessin aquest cognom, però ja sabem que els cognoms a vegades això. Bé, tornem on estàvem, perquè ja no sé on estàvem, perquè no sé de què parlàvem, però estàvem amb el senyor de Salvo. Joan, tu espero que estiguis més ubicat que nosaltres, perquè m'ha desconcentrat amb això de la Llorena, m'ha desconcentrat completament. Ah, bueno, perquè estàvem parlant també d'aquestes professions, no? Del wedding planner. M'afascina molt el creador de contenido, també. Creadora de contenido, en fi, aquest tipus de... O els influencers generals. Professions modernes difícils d'entendre i assumir. Però, bueno, no estem parlant d'això. Estem parlant de l'Andrés, d'Albert de Salvo, i estàvem que començava la seva carrera criminal, que és el que ens interessa.
Exacte, com a home de verd. Per què home de verd? Doncs perquè les seves primeres actuacions violentes, bueno, delictives, consisteix en colar-se a casa de noies vestit d'operari, d'acord? Per això va de color verd, amb diferents excuses. Algú li diu que és lampista, d'altres que és electricista, en fi, va buscant diferents excuses per entrar a casa d'aquestes noies, i entra, i un cop a dins, les agredeix sexualment i se'n va. Les característiques d'aquest personatge és que acostumen a ser noies joves. Ell no té manies a que li vegin la cara.
Vale, diguem, no va tapar com aquells que fan d'extres a les pel·lícules, que fan de tot de verd.
No.
Per fer com un monstro, no?
No.
De CGI o com es digui allò.
No.
No sé si m'estic explicant bé.
Sí,
vale,
sí.
O sigui, amb la cara descoberta, pim-pam, sí. The Green Man.
Sí.
I vinga.
Llavors, les agredeix sexualment i se'n va deixant-les vives. Vale? Així intenta satisfer la seva pulsió sexual. Però això dura uns anys i arriba doncs, fins al 14 de juny de 1962. Aquell dia és quan comença la seva segona trajectòria criminal. Perquè el que fa aquell dia és canviar radicalment el seu modus operandi.
Aquí inventa un altre personatge.
Exacte, doncs. Que aquest sí que és l'estrangulador de Boston. Ell entra a casa d'una dona, que en aquest cas és una dona gran, una dona de més de 60 anys, també va variar la violència exercida, en aquest cas aquestes dones no van ser estrictament violades, sí que hi va haver abús sexual, però no va arribar a haver-hi violació pròpiament, i el més important és que, a diferència del que havia passat quan actuava com l'home de verd, L'estrangulador de Boston, com el propi nom indica, estrangula i, per tant, assassina a les víctimes.
Uh-huh. Estrangulant-les, clar. Exacte. Com les estrangulava, Joan? Bueno, amb les mans?
No, normalment amb una tovallola, amb unes mitges, amb un cinturó, amb algun instrument.
Ah, amb un punt fetitxe, veig.
Un punt fetitxe, sí. De fet, la seva actuació com a estrangulador de Boston serà una mica erràtica, perquè tot i que la major part de les seves víctimes d'aquest estil són de persones de 60-70 anys, algunes d'aquestes víctimes seran noies molt joves. De fet, la més jove tindrà 19 anys. D'acord? Per tant, fixem-nos que com a estrangulador varia molt el perfil de les víctimes. El que no varia tant és la forma d'estrangular, sempre és amb un objecte. Els cossos sempre són trobats d'alguna manera una mica obscena, per exemple, una posició, o sigui, sobretot es deixava en una posició molt rara, en alguns casos fent formes amb les cames, en d'altres casos ficant les dues cames de la víctima sobre de dues cadires, de manera que tingués una sensació com si estigués a una clínica ginecològica, perquè ens entenguem. És a dir, anava variant molt això. I després també variava la intensitat de l'abús sexual. En alguns casos, com aquest primer que hem comentat, no hi va haver violació, només hi va haver abús, i en canvi en d'altres fins i tot hi va arribar a haver penetració amb un pal d'escombra. Per tant, ens hem d'imaginar que devia causar unes ferides internes, vaja, terribles.
Oh, vaya xalat. Sí, però, sí. Aviam, de quants i quins casos estaríem parlant? Aviam, Joan.
Bé, doncs a veure.
Resum perquè ens aclarim.
La seva carrera com a estrangulador va del 1962 al 1964. Per tant, dos anys.
Dos anys, eh? Només? Aviam què tenim aquí, perquè...
En aquests dos anys assassinaria 13 dones.
Déu-n'hi-do. És a dir, una cada dos mesos.
Més o menys, sí. Llavors, no obstant, abans de la seva carrera com a estrangulador i després d'acabar la seva trajectòria com a estrangulador, perquè la seva última víctima és de principis del 1964... Durant tot, des d'abans i fins després, seguirà la seva actuació com a l'home de verd. ¿Vale?
Ah, anava alternant personatges.
Sí, anava alternant personatges.
Perquè com a estrangulador també anava tal qual a cara descoberta o com va això? O com ho feia? No ho sabem.
Com a estrangulador no ho sabem perquè totes les víctimes acabaven morint. Era una de les grans diferències entre l'estrangulador i l'home de verd.
Però no podia ser que ell entrés com a home de verd...
Sí.
I sorties com a estrangulador de Boston, diguem-ne.
Podria ser, podria ser que segons evolucionava la cosa, acabés d'una manera o d'una altra. Podria ser, sí.
Clar.
Però en tot cas, el que és interessant és que com que els modus operandis eren significativament diferents, la policia estava convençuda que eren dos assassins diferents. Bueno, dos assassins, un assassí i un agressor sexual, que eren dues persones diferents.
O sigui, no vinculava els casos.
No vinculava els casos.
El Green Man amb el senyor estrangulador de Boston.
Ells buscaven a dos delinqüents diferents. I finalment, el 27 d'octubre de 1964, aconsegueixen detenir a l'home de verd. Perquè doncs, una de les víctimes va sobreviure, va aconseguir avisar i van poder detectar-lo a temps. Quan el detecten, una de les coses que s'adonen, aquí ve aquella informació que donàvem abans, és que ells havien centrat el gruix de la seva investigació en delinqüents sexuals ja registrats, perquè els forenses... havien determinat que un assassí, bueno, en aquest cas un agressor sexual que practicava aquest modus operandi, era molt probable que abans ja hagués comès algun tipus de delicte d'aquestes característiques.
Clar, potser sí, però potser no als Estats Units.
Potser no als Estats Units, però en aquest cas el problema era que ell, tot i que havia comès un delicte als Estats Units, que és aquell de quan es feia passar per agent de models,
sí.
El problema és que ja hem explicat que la seva condemna havia estat per violació de domicili i no per abús sexual. Mm. Per la qual cosa estaven buscant on no tocava. Però,
no sé si hagués acudit, no? Buscar violadors a domicili?
Hem de pensar que en aquell moment no hi havia internet, diguem-ne. Per tant, tot anava manual. Llavors, clar, no era tan fàcil com ficar en un buscador una paraula clau i que t'ho trobés. Havies d'anar a buscar expressament el que volies. Per tant,
havies d'anar als arxius de cada comissaria i havien que trobaves,
exacte,
no?
Exacte. Llavors, finalment el detenen. Quan el detenen, doncs el relacionen amb el cas que l'havien condemnat uns anys enrere, i l'acaben ingressant, vale? Perquè vam veure que estava molt xalat, l'acaben ingressant en un hospital psiquiàtric, penitenciari. Vale?
Això abans de jutjar-lo.
Abans de jutjar-lo, sí. Uh-huh. Mentre està a l'hospital psiquiàtric penitenciari, té una conversa bastant pertorbadora amb el seu company de cel·la. Uh-huh. Aquesta conversa, el tio li diu, escolta'm, una pregunta. Què passaria si una persona que està condemnada per atracar un banc confessés que en lloc d'atracar-ne un n'ha atracat 13. Llavors, a partir d'aquí, el company de cel·la va estirant del fil, perquè comença a olorar alguna cosa. Cal tenir en compte un tema molt important, que és que les autoritats, que encara estaven buscant l'estrangulador, que es pensaven que seguia lliure pel carrer, havien arribat a oferir una recompensa de $10,000 per qui aportés una informació sobre aquest cas.
Una picossada a l'època, eh?
Una picossada a l'època. I el company de cel·la, a la que comença a lligar cables, a lligar caps, diu, hòstia, aquest tio també és l'estrangulador aquest famós que estan buscant.
Perdó, m'estàs dient que aquí el resolidor del cas és un presidiari?
És un presidiari, sí senyor, sí, sí.
Ell va lligar caps, ell va escoltar, va acabar sí. fent d'això,
sí, sí.
I va ser ell qui va delatar el senyor
sí.
de Salvo.
Sí,
la...
sí.
Oh, carai, ell, i se van butxacar els 10.000 euros,
sí.
els 10.000 dòlars.
Sí.
Buita'l tu, aquest!
Sí.
Buita'l!
Ell el que va fer va ser parlar amb el seu advocat, vale? I diu, mira, escolta'm, he parlat amb el meu company de cel, m'ha explicat
sí,
això.
L'advocat havia de treure també un royalty, eh?
És possible.
Que ja me'ls conec jo.
Diu, escolta, he parlat amb aquest pàjaro, m'ha explicat això, tal. I l'advocat parla amb la policia. La policia inicialment no dona massa credibilitat al testimoni. Al final estem parlant de dues persones que estan ingressades en un hospital psiquiàtric. Per tant, bueno, deu pensar, això és alguna xaladura d'aquest tio. Però el que marca la diferència és que aquest, l'Albert de Santis,
Albert de Santis té pinta de futbolista,
no.
Eh?
Gorro. El que marca la diferència és que aquest, l'Albert de Salvo, ha donat pistes que només l'assassí podia conèixer, perquè ja dona detalls de les escenes del crim que la premsa no havia publicat. Per tant,
amigo.
Només l'assassí de veritat podia descobrir-ho. I gràcies
però,
a això...
Perdó. L'assassí de veritat també podia ser el pres que escoltava, que
sí.
també intentava passar-li el mort a l'altre, perquè també sap detalls, no? O sigui,
podria
ser dos,
ser,
eh?
Però no sé si ho van investigar, però el cas és que van acabar enviant a judici a l'Albert de Salvo. El judici va tenir lloc l'any 1967, 3 anys després de la detenció, i finalment va acabar declarant culpable a l'Albert de Salvo, que va acabar condemnat a cadena perpètua.
Company aquest, el senyor George Nassar, eh?
Sí, senyor.
El senyor George Nassar. Val. O sigui, van acabar condemnant l'estrangulador de Boston perquè ell mateix va confessar... També ho va confessar en el judici o només ho va confessar
també,
el senyor Nassar?
També, no, un cop ho va confessar ja.
Va confessar tots els casos del Green
sí.
Man, tots els casos de l'estrangulador de Boston i no
sí.
sé si algun més.
El Green Man, l'home de verd, se li atribueixen més de 200 agressions sexuals en menor o major gravetat. I 13 assassinats.
En quant de temps? Per què?
Pues, mira, doncs la seva carrera com a home de verd va començar a finals dels anys 50. Per tant, compte que menys de 10 anys.
Ostres, doncs sí que és un prolífic offender, eh?
Sí, sí.
Però molt prolífic. Estaríem parlant del violador més prolífic.
Podria ser.
Sí, home,
al final,
200?
Sobren excuses per donar premis a la gent.
200 que ell hagués dit, però esclar, devia perdre el compte aquest senyor, eh?
Podria ser.
Déu-n'hi-do. Vale, clar, el van condemnar a cadena perpètua.
El van condemnar a cadena perpètua, però no la compliria, perquè l'any 1973, és a dir, 6 anys després de la condemna, el 25 de novembre, per cert, el Dia contra la Violència Masclista, així com a regal poètic, va ser brutalment assassinat a la presó per altres reclusos.
Altres reclusos el van assassinar?
Sí.
Com el van assassinar?
A punyalades.
Carai. Que això, el motiu el sabem?
Bueno, jo crec que el motiu era pel seu historial.
Pel seu prolífico offender, no?
Sí.
Sí, bueno, clar, és que també... És que, aviam, i a veure l'historial també de l'assassí aquest que el va matar, també, eh? Perquè és que, esclar, és que aquí sempre has de ser desmascarat per una paella bruta, eh?
Sí, sí.
En fi, és que... Val. Per tant, però tenim clar de que fos aquest home, perquè és que, clar, hem quedat que havia estat en un psiquiàtric, que no sé si estava molt fill, aquest senyor.
Es dona per fet que va ser ell, sí, sí. Es dona per provat.
Però, bueno, diguem. Veig que tu no poses dubte al tema, eh? Tot i que n'hi ha
no,
dubtes, eh?
Perquè jo, la meva confiança en les autoritats judicials nord-americanes és molt gran.
Ah, i tant! Sí, sí, qui en dubtaria, veritat? I tant! Per tant, va, però sí que n'hi ha, no?, de controvèrsies. Hi ha gent que creia que no era ell i que era un cap de turc, no?
Sí, sí. Aquí ja entraríem a la fase de teories de la conspiració, però hi ha gent que sí, que efectivament creu això que dius tu.
Va, tu no les creus i no penses donar-li més...
No.
Més... Val. Molt bé, Joan. Doncs escolta'm, Estupendo, l'Albert de Salvo. Bueno, estupendo. Estupendo per la nit més fosca, per trobar-te'l pel carrer, no? Però no sé si tens alguna cosa més a afegir.
No, no, moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural.
Bueno, doncs aviam què ens explicarà, perquè estem parlant d'un cas americà, estatunitenc, que, en fi, conegut, estrangulador de Boston, a mi em sona, segur que hi ha algun grup que es diu The Boston Strangler o alguna cosa així. Que a aquestes alçades ja hauria de saber com es diu estrangulador en anglès, perquè Strangler, pot ser, és que me sona, no sé, ja n'he fet algun. Bueno, en tot cas, qui ens ho explicarà és, ja ho sabeu, com sempre, ja l'hem saludat abans, però ho tornem a fer, el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, a qui saludem. Bones, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, aquí. Aquí, com feia dies que no estàvem.
Però tu quan fas vacances, Gorro?
El novembre.
Ah, o sigui, el novembre no hi seràs?
No, o sigui, hi seré, però no treballo.
Val. Això... Ah, però estaràs aquí en la nit més fosca.
Sí, bueno, però això no és treballar, això és un hobby.
Bueno, sí, sí. Jo he de dir que jo he fet programes des de l'estranger, estant de viatge.
Jo el juliol me'n vaig al concert d'Oasis.
Ah, mira. No sé per què no dubtava. Jo estic mirant el de Coldplay.
Bueno, me'n vaig o potser em venc les entrades, perquè...
Clar, a on és? A Londres?
A Wembley.
A Wembley.
Jo volia anar al de Manchester perquè està a casa, però... Ja. Home, ja que anem a un lloc bé, no?
Deuen haver volat, no?, les entrades aquestes, potser?
Sí, estan a la reventa a preus.
Però ja es porten bé aquests dos, o què?
No, jo, és que jo no tinc sensació de que el concert s'acabi fent, Se sorprendrà.
O poder es fa i es foten d'hòsties per allà, que també pot ser un espectacle que jo pagaria, clar,
Jo crec que els haurem de dedicar un programa, perquè amb un dels assajos s'acabaran assassinant un a l'altre.
Haurem de fer un altre tipus de... No, l'ànim més fosc que poder no, però haurem de fer un altre programa, no sé... no sé, els conflictes més foscos o alguna cosa així, no? Sí.
Bueno, no
jo insisteixo que hauríem de fer un altre programa explicant altres merdes,
Sí, però no descartis que s'acabin matant, però... Bueno,
però mentre no passi, no, aviam, tampoc no cridis al mal temps, tu, escolta.
No ho sé.
Si no ho han fet fins ara, no crec que ho facin ara,
bueno,
no?
Perquè no es parlaven.
Bueno, doncs si no es parlaven, tampoc s'han de matar.
Bueno, però ara s'han de veure de tant en tant, no?
Ja. Bueno, no ho sé.
Tot i que per contracte diuen que feien les coses per separat, Tenen...
Ja. No estem parlant d'Oasis.
No.
Estem parlant del senyor De Salvo, que no era un artista... Bueno, era un artista, però del crim.
Però té una relació... suposada relació amb el món de l'art, que parlarem després.
Ah, carai. Bueno, en tot cas, clar, ara què fem? Perquè és el primer programa. No sé si hi ha comentaris per llegir. Pots fer un resum de com ha anat l'estiu?
No,
vols llegir comentaris de l'últim episodi de la temporada? O simplement no llegint comentaris?
Simplement no llegint comentaris. No, no hi ha comentaris.
No llegint comentaris, avui?
No.
Home.
No, perquè...
Però si és divertit. Bueno, en tot cas, la setmana que ve sí, perquè avui ens deixarà molts de comentaris.
Clar, la idea és que ens deixeu comentaris.
Que ens expliquin com ha anat l'estiu, què han fet, si ens han trobat a faltar, si han estat escoltant programes antics, si... En fi, coses d'aquestes, que ens expliquin històries. Si han escoltat el Pànic a la Ciutat, si els ha agradat, si prefereixen anar ells o nosaltres... No, això no cal que ho diguin, perquè encara ens en donem un disgust. Si ens trobaran a faltar, coses així. I, bueno, i sobretot que els hi ha semblat el cas d'avui, que
clar.
El del senyor De Salvo.
Importantíssim.
Bueno, doncs, escolta, m'has patat el guió, que no hi ha habitualment, perquè ara què fem? Explicaràs directament coses?
Et puc explicar el de la Llorena, que ho he buscat.
Ah, sí, i tant, explico.
Però és que la senyora aquesta no es diu ni Tamara ni Llorena, En realitat es diu Maria del Mar Cuenca Seis Dedos.
És que, clar, Maria del Mar Cuenca Seis Dedos, clar, no sé si enganxa molt,
No, artístic
no és. No, un concert de la Maria del Mar Cuenca Seis Dedos.
Bueno, hi ha Maria del Mar Bonet, clar.
Sí, però això és una dama. I l'altra no. Podríem parlar una estona.
Sí. S'ha dit senyora de Santurce, o sigui, és basca, cosa que jo no sabia.
A mi m'interessa el dels Seis Dedos.
No, Seis Dedos és el segon cognom.
Però quin cognom és aquest?
El cognom de la mare.
Seis Dedos que ens escolti? Bueno. Perquè, no, però això devia venir d'algun avantpassat...
Que tindria Seis Dedos.
Que tenia sis dits i... No, perquè suposo. És que, esclar, quin cognom tan curiós... Sí. No en conec a cap, jo, ningú...
Mira,
cap
si
Seis Dedos.
Podeu buscar, hi ha una web que és Family Search... que diu,
sí, ja la conec, aquesta.
Pues aquí t'explica la història de los apellidos dels Seis Dedos.
Aviam.
Hi han...
Jo avui no pensava parlar de
11.005 persones que es diuen Seis Dedos.
Home, Déu-n'hi-do, pues no en conec a cap d'aquests 11.000,
No, jo
bueno, hi ha la versió catalana, a sis dits?
No ho he buscat, però bueno, hi ha gent...
A sis dits sona millor,
Sí.
Pere Sis Dits.
Sí. Bueno, no sé. Això és l'anècdota d'avui.
De veritat, aquest programa comença
malament.
Comença fort.
Comença malament.
Sí, bueno, malament, malament, digue-li malament. Bé, del cas, sí. Què tenim del cas?
Anem a l'apartat cultural, si vols, perquè tenim coses.
Va.
Comencem amb llibres, si et sembla, com sempre, per no canviar res. Perquè,
sí.
No? Si una cosa funciona, no la canvis, no diuen que és això, doncs no canviem
sí.
res. I anem amb els llibres.
Bueno, podríem innovar de tant en tant, eh? Perquè
és feina.
El programa aquest... Sí, però, escolta, però per això ens paguen, no? Bueno. Jo ja he dit que aquest any farem crims... me proposo fer crims de tots els països del món, absolutament tots, que és una recerca complicada, perquè jo que sé, de Tuvalu, prou feines hi ha gent que sàpiga que existeix com a país com per saber crims d'allà, però ho aconseguirem. I també m'agradaria fer crims antics, d'aquells sí. d'antes, dels que molaven, dels que no hi havia ADN, dels que les investigacions es feien amb lupa. Aquests m'agraden també. Jo, farem programes d'aquests.
Saps el que he fet jo aquest estiu? Buscar grups de música de països així estrafolaris en el sentit musical, eh?
De heavy, no?
Sí, bueno, sí. He trobat un grup de metal de Togo.
Ah, Togo, Àfrica.
Togo, Àfrica. Boníssims, eh? A més, fan una mescla així de música tribal i molt guapos.
Això sí que és curiós de sentir.
Sí.
Ja el colaràs en algun lloc, segur. Bueno,
ja l'he colat aquí.
Ah, que toca avui?
No, avui no.
Que el posaràs, el grup de Togo, algun dia.
Sí, segurament. Avui acabarem...
Ja trobaràs alguna cosa per colar-lo.
Avui acabarem amb un grup que és impossible de criticar, perquè és un grup, diguem, fonamental dintre la història de la música, de la cultura... diguem, popular mundial.
Bueno, després ja ho veurem, això. Llibres.
Vale, anem amb els llibres. Comencem amb un llibre que es diu Albert de Salvo, l'estrangulador de Boston. I avui també hem de dir que els títols no són originals, eh? Perquè tots, o estrangulador, o l'estrangulador de Boston, o l'estrangulador, o el senyor que estrangulava Boston, més o menys tot acostuma a ser així. Aquest llibre, bàsicament, ens explica com, a principis dels anys 60, a l'àrea de Boston, hi havia un individu doncs, que assassinava dones i que, bueno, i que era doncs, l'Albert de Salvo. Bàsicament, fa un repàs de la biografia i els crims d'aquest senyor. Si anem a les pel·lis, tenim també molt de material. L'any 64 es va fer una pel·lícula, es diu L'Estrangulador, que en castellà...
Puc sortir en pas d'aquí, ja veig.
Bueno, en castellà es va traduir com El estrangulador de mujeres.
Ah,
bueno, li van afegir, vale. Van trobar al Boston, van ficar mujeres. Bueno, no és mentida, t'estrangulava dones.
No.
Aquesta pel·li té un 6,4 Film Affinity. S'ha dit que està inspirada en el cas. No, o sigui, no és un relat real del que va passar, sinó que està inspirada en els crims. I ens explica com un senyor, que es diu Leo Kroll, que és tècnic de laboratori a una gran ciutat, és un home solter que viu amb una mare dominant, no?, que el té bastant controlat, de vegades doncs, es veu obligat, pels seus impulsos assassins, a estrangular a noies joves i infermeres. És el seu fetitxe. Una altra pel·lícula sobre el cas és El estrangulador de Boston. Aquesta...
Noi.
Sí, sí, sí.
És bueno, que al final, clar, com sabem quina és quina? Per, si totes deuen igual.
Pels anys. No, aquesta...
És com la Tamara, no? Quins sabem quina és
sí,
quina? La bona i la mala.
Sí, exacte, és a dir així. Aquesta pel·li també s'ha de dir que és més bona que l'altra. Una té un 6,4, aquesta té un 7,2 a Film Affinity.
O sigui, L'estrangulador de Boston és més bona que L'estrangulador de Boston.
O sigui,
que L'estrangulador de dones.
Sí, exacte. O sigui, sí. És una miqueta més bona, sí, és més bona, podem dir-ho que sí. Aquesta pel·lícula ens explica com entre els anys 62 i 1964 13 dones van ser escanyades per Robert de Salvo, un lampista que estava casat i que normalment semblava que tenia una vida familiar normal. S'ha de dir que aquesta pel·li, el més interessant, a part de l'argument, és el repartiment. Estava protagonitzada per actors coneguts per tothom, com Tony Curtis, Henry Fonda o George Kennedy. Vale, hi ha dos pel·lis més sobre el cas. Saps com es diuen?
Sí, L'estrangulador de Boston 1 i L'estrangulador de Boston 2.
Pues una es diu El estrangulador de Boston, la història jamás contada.
Ah, i l'altra, El muntatge del director.
Exacte,
no?
Sí. Aquesta del 2008 i bàsicament se centra en explicar els casos de L'estrangulador de Boston i l'altra és de l'any 2023 i es diu El estrangulador de Boston. Però té una cosa...
El renacimiento,
exacte,
el renacer.
Retorno. Però té una cosa molt interessant aquesta pel·li, que està feta des de... Està explicada no des del punt de vista de l'assassí, sinó des del punt de vista d'una senyora que es deia Loretta McCowling, que era una periodista d'un diari de Boston, que juntament amb una altra dona periodista, la Jane Cole, van cobrir els assassinats de l'estrangulador de Boston i diguem que va ser la primera periodista que va connectar tots els crims que aquest paio anava fent.
Això de veritat?
No, això de veritat.
Ah.
O sigui, la pel·lícula està, diguem, que està interpretada des del punt de vista d'aquesta senyora, vale? Que era periodista, i va ser ella la que va relacionar els crims. Va dir, hòstia, això no són 13 crims aïllats.
Aviam. Això no havia sigut el company de cel·la.
O sigui, la senyora va relacionar els crims des del punt de vista periodístic. L'altre va dir, escolta,
des del punt de vista penitenciari.
Exacte, l'altre va dir, tu, aquest paio m'ha dit que és ell. Però aquesta senyora, la primera que va començar a connectar, va dir, a veure, potser no estem en 13 crims aïllats, sinó que potser és un assassí en sèrie que està matant, que ja, no se li deia assassí en sèrie en aquella època, però ja potser és un mateix senyor que està matant a totes aquestes persones. Mm? O sigui, ella no va acusar l'Albert de Salvo directament, perquè no sabia que era ell, però sí que va, diguem, fer una teoria de que potser era el mateix assassí en tots els casos. Aquest senyor també apareix mencionat a diferents sèries. Una és American Gothic, una sèrie que no va tenir gaire èxit, en un capítol titulat Prodigy, i a la tercera temporada de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. I a l'apartat musical, comencem, si et sembla, amb un grup molt conegut pel programa. Molt.
Ai,
molt.
Els de Ricota.
No, més no. Conegut. Una banda de Chicago.
Home, i tant, els Macbeth... Els, no, com es diu?
Els Macabre.
Els Macabre, aquests.
Doncs sí, la banda de Death Metal i Grindcore Macabre tenen una cançó que es diu The Boston Strangler, en un disc de l'any 1993, que es diu Sinister Slaughter, que doncs, bàsicament explica els crims d'aquest senyor amb un toc d'humor, bueno, típic dels amics dels Macabre. Una altra banda de metal, també anomenada BF Raid, té una cançó del mateix nom, que es diu The Boston Strangler, que explica els crims d'aquest senyor. S'ha dit que hi ha una banda britànica, es diuen els The Stranglers, que no tenen res a veure amb el cas. I hi ha un raper turc que es diu Sansar Salvo, que no té res a veure. Ho estic buscant, dic, hòstia, no sigui cosí d'en De Salvo. No, no té res a veure. Però que en el disc de l'any 2008, Adrenaline, explica la història del nostre protagonista d'avui. Tot i que si Salvo no té res a veure amb en De Salvo, però té un disc que, a més, és raper i turc, bueno, bastant interessant. Però, com que avui és el primer dia, no, i no vull queixes ja, el primer dia no vull queixes, val? Per tant, acabarem el programa amb una banda de la qual no us podeu queixar, perquè si no aniríeu en contra de la història de la música, diguem, moderna. Perquè avui acabarem el programa escoltant el que segurament és la banda en actiu més longeva de la història d'això, de la música rock, pop, música actual, diguem.
Home, els Rolling Stones.
Ah, exacte, estem parlant dels Rolling Stones, una banda...
És que la paraula longeva... No, ja no. Porta pensant Rolling Stones.
Sí, és que clar, no hi ha ningú més longeu, em sembla.
No. Bueno,
en actiu, no.
En actiu, no, ja s'ha mort Isabel II.
Sí, però no cantava.
Bueno, cantava.
Que no sé si hi ha un grup més que porti més anys que els Rolling Stones, eh? Si algú els coneix, que ens ho digui. O sigui, grup famós, hem de dir, no, el meu avi té un grup des de l'any 36. Bueno. No, clar, bueno, saps...
Sí. Les Macedònia ja no existeixen, no?
No, però bueno, tampoc, no van començar l'any 62 les Macedònia.
No, és veritat, és veritat. No. Doncs escolta'm, no. Ara potser hauríem de parlar amb el nostre expert cultural perquè ens ho confirmes, això, eh?
Ja, bueno, jo, el públic, si
els
algú
pets?
Sap...
No ho sé.
No, home, no.
Va. No,
si algú ha basat més en el món de la història musical, ho sap? O té algú, coneix algun grup que no sigui més antic o que sigui contemporani o bueno, que s'acosti als... A la longevitat dels Rolling Stones, que ens ho digui. I grups que no hagin canviat de membres, clar, perquè si el grup es diu igual però no hi ha cap original, no té puta gràcia.
Mira, això elimina les Macedònia.
Sí, perquè canviaven, bueno, amb bon criteri canviaven cada X temps.
Que hi ha Macedònies que ens poden estar escoltant, eh?
Ja, però a veure...
Que seria top, eh?
Molaria un munt. Vale, anem a, per acabar això, acabarem escoltant els Rolling Stones, una banda formada l'any 62 a Londres, formada per Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman i Charlie Watts. Aquesta és la formació, diguem, original, amb un estil de música que combinava el rock, el blues, l'R&B i amb èxits, diguem, mundials, no? Com Sticky Fingers de l'any 71, Exile on the Main Street de l'any 72 i diferents discos, no?, que han estat fonamentals de la història de la música. I un dels discos més reconeguts de la banda és el Let It Bleed de l'any 69, on trobem una cançó que es diu Midnight Rambler, que vindria a ser una cosa així com Caminant de mitjanit, no? O Caminant de nocturn, no, de mitjanit.
Però aquest era l'altre, no? Era l'altre estrangulador, el de... En Richard Ramírez, no? Era el de Night Walker?
Ja, però pues, Richard Ramírez, diguem, potser, nascut, potser sí que havia nascut a l'any 69, però encara no havia matat a ningú.
No ho sé, però bé, és igual.
Bàsicament aquesta cançó, aquest Caminant de mitjanit, està dedicada, diguem, és una biografia del nostre protagonista d'avui, l'Albert de Salvo, que els Rolling Stones, diguem, li van dedicar, no sé sota quins motius, però que van escriure aquesta cançó, una cançó que diguem que és bastant reconeguda dintre la biografia de la banda, amb un dels discs més importants del grup, i doncs perquè no hi hagi queixes, doncs he decidit acabar amb aquest programa. Dir que a l'any 69 Richard Ramírez tenia 9 anys, per tant, dubto que pogués assassinar. Matava animals, això sí, però persones no.
És la primera vegada que sonen els Rolling Stones?
Sembla que no, em sembla que ja els vam posar una altra vegada.
Sí? No sé, no recordo.
Sembla que no.
Però bé, 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 avui, va, per començar el programa, bé. Que sempre ho he ficat a mare, també, no canvia.
Ja, però no.
Però, perquè també lligaria amb aquest senyor, perquè crec que en tota la seva vida va canviar, però,
sí.
Però en fi.
Però ella diu que no canvia, que aquesta no canvia versus sí canvia.
Com?
Que la ta mare era no canvia, i aquest sí que va canviar.
No canvia.
Per això no canvia, i aquest sí que va canviar.
Va canviar.
Clar.
Va canviar el personatge per l'altre, no?
No.
En fi. Bé, no crec que arribi a sonar mai ta mare. Si no sona Ocas Grasses o Mago de Oz, molt menys sonarà.
Ocas Grasses sí que ha sonat.
Sí, perquè l'he fet sonar jo dues vegades, però si fos per tu no haguessin sonat mai.
No.
Bé.
Per cert, doncs, van tocar Rosa, vas anar-hi?
No vaig anar-hi perquè van fer un sold out,
que
jo, això, aviam una cosa. Jo vaig anar a comprar les entrades uns dies abans, perquè en ma vida m'hagués pensat que s'haguessin vengut totes amb tanta antelació, i menys a un espai tan gran i tan bonic com la Ciutadella de Roses, que hi entra molt, hi ha molt d'aforament,
sí.
I em vaig quedar, doncs, de pasta de moniato, eh?
Vaja,
però bé, és igual, en qualsevol pena. Festa major te'ls pots trobar, no passa res. No hi vaig anar.
Vaja.
No hi vaig. Estim. Mala sort. Bueno, ja he anat a altres, eh? Tampoc no passa res, no vaig plorar pas, eh?
Vale.
Tu vas anar-hi?
No, jo vaig anar a veure els Tallets.
Bueno,
vaig anar a veure les meves nebodes. És més, em vaig fotografiar amb els Tallets perquè el vaig entrevistar a l'acústica de Figueres.
Ah, carai.
Sí. Bona gent, són bona gent, eh?
No ho dubto.
Són bons tios, bona gent.
No ho
dubto. A veure, la música fan no m'agrada gaire, però ells són, tenen pinta de ser uns tios així sanotes i bona gent.
Sí? Va. Doncs molt bé. Doncs una salutació als tiets i als Oques Grasses, que no crec que ens escoltin, però és que si ho fan, doncs saludats estan. I bé, bueno, si no ens escolten, que sàpiguen que jo tampoc he anat a veure'ls. O sigui que estem empatats. Doncs res, ho deixem aquí per avui. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, iVoox, a totes les que hi hagi, TikTok també, el Switch aquell. Recordin també que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'iVoox Premium, en el qual, doncs, si volen fer una aportació econòmica, ja ho saben, en agraïment, tenen contingut extra i exclusiu i no excloent de cada setmana. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que cada divendres a les 3 de la tarda pengem el podcast a iVoox, Spotify, YouTube i Apple Podcast, i també ens poden escoltar en directe a la ràdio. Atenció, que això també canvia. Els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Vilafant, i els dimecres de 12 a 1 del matinada a Hora Digital, i també sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials, és La Nit Més Fosca. Midnight Rambler. You want a shirt to keep you.
La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.